Bon dia, Fogoses. Mireu, repassant les xifres de lectura a Espanya, veiem que el 72% de les dones llegim i només un 60% dels homes. I tu penses, carai, doncs a més, aquesta enquesta, hi ha un altre fet el 2024 que ens descobreix que les dones llegim tant dones com a homes, però ells no ens llegeixen a nosaltres, és a dir, no fan autores femenines. I no penseu que sigui perquè nosaltres no publiquem, no, no, no. Un 40% del que es publica a tot Espanya està escrit per dones. És a dir, hem de creure que els nostres companys pensen que, per exemple, Memòries d'Adriano de Margarit Jurcenar no és un bon llibre perquè està escrit per una dona o no val la pena de llegir? Els hem de treure d'aquest error com sigui. Volem que la literatura femenina deixi de ser un nínxol literari per passar a ser realment un subjecte de la cultura universal. Hem de reparar entre tots aquest o aquesta tremenda injustícia de gènere. Per això avui també tenim un capítol escrit amb lletra de dona, amb una entrevistada de luxe, la periodista i escriptora Anna Alós, que a més ens presentarà el que és, en primícia, el seu nou llibre, Lo que nunca conté. Us imagineu una periodista que s'ha dedicat a la socialité que t'explica tot això? Brutal. I també tenim una nova secció que es diu Tastalletres. És, mireu, Tastalletres vol ser com si us regaléssim una balda a la vostra llibreria i us presentarem llibres d'autores que segurament no apareixen a les vidreres de cap llibreria i les coneixerem de primera mà. Elles ens explicaran amb el què volen dir, què han fet, per què han escrit un llibre en uns moments on sembla ser que la cosa de la lectura va una mica a la baixa. Per què? Perquè s'acosta Sant Jordi, perquè ens agrada la lectura, perquè volem farcir de literatura ben escrita per dones aquesta balda. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
Doncs avui volem parlar amb l'Anna Alós, no només pel que sap de la crònica de Barcelona des de finals dels 70 fins gairebé ara, sinó dels seus llibres, per les seves experiències amb la mort, perquè aquí, on la veureu, és una persona que ha estat a punt de morir 4 o 5 o 6 vegades, ja no sé quantes. A més d'haver tornat de la mort, ens agrada ella, ens agrada el que ens explica. Mira, per la seva mirada una mica canalla, una mica canalla, l'Anna, d'un temps i d'una ciutat, que era Barcelona, una mirada que ha omplert revistes com ara Woman, Casa Viva, Mia, Cosmopolitan, diaris com La Vanguardia, El Mundo, L'Avui, El Periódico... Si jo us dic noms com ara, per exemple, Vázquez Montalbán, Racionero, Los Tous, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Jordi Hereu, Xavier Trias, Juan Carlos I, Javier de las Muelas, Laporta, Rajoy... Oi que reconeixereu aquests personatges? Bueno, doncs l'Anna no només els reconeix, sinó que els coneix. I a més, anirem en aquesta recorreguna, en aquesta crònica de Barcelona, anirem per llocs com el Cafè de l'Òpera, el Velòdromo, el Pastís, l'Aranya, el mític Balalaika, que després parlarem amb ella, el Frankfurt de Pedralbes, i el mític i gran Dry Martini, també. De tot això volem parlar amb l'Anna Alós, però perquè és un personatge que porta més de 30 anys com a periodista recorrent aquesta ciutat de dalt a baix, i no només la ciutat de Barcelona, sinó a Eivissa, Empordà, la Cerdanya, tot. L'Anna Alós és, a més, una persona vital, perquè dius, oh, com ha estat a punt de morir... No, és una persona alegre, vital, intel·ligent, llegida com ningú. Llegida com ningú, Anna. Després ens ho explicarà. I que ha recorregut més catifes vermelles quasi que la Meryl Streep. I si a més ens regala aquesta primícia de lo que nunca conté, això és un luxe, senyores. Anna, moltíssimes gràcies per ser aquí. Estàs al teu Pirineu meravellós, con tu paca i tus coses, però ens atents Gràcies per deixar-nos entrar.
No, per favor, gràcies a tu, gràcies a tots vosaltres per tenir-me en compte, només faltaria.
Com no entén de tenir en compte? Mujer de poca fe. Si has fet de tot, si ens transportes cada cop que et llegim...
Però saps què passa? No, però saps què passa, Charo? Que quan un escriu, de sobte pensa, ostres, igual hi ha algú que em llegeix. Perquè, és clar, tu fas una feina, però no te n'adones que darrere aquesta feina... A mi a vegades m'han dit coses que ni jo m'havia donat compte, no? I jo pensava que només em llegia la meva mare i resulta que no.
Que va, que va, que va. Jo he llegit Teresa amb aquest cap de setmana. No et menteixo.
Se'm va fer... llegit?
Sí, home. El que passa és que m'interessava més l'altra part, però Teresa m'ha entusiasmat. M'ha entusiasmat per la història. Gràcies. Parlarem de Teresa, com o no. Parlarem de tot, però sobretot, primer et volia preguntar, com li explicaries la Barcelona actual a un jove de 20 anys que no l'ha conegut? La teva Barcelona.
Bueno, el primer que li diria és que, considerant que vivim en un món a la que el premi, a que la meritocràcia ha desaparegut, a que el premi es premia lo absurd i lo ridícul, li diria que primer em digués amb ell què li agrada i tindria que buscar locals i tindria que buscar llocs que ja desconec, perquè la Barcelona actual a nivell social a mi m'interessa poc. M'interessa molt poc. Molt poc, des de fa ja 7 o 8 anys que m'interessa. Des d'abans del Covid, que ja m'interessa molt poc. De totes maneres, jo el portaria als meus locals, perquè s'enterés una mica del que va la pel·lícula. El portaria al Cafè de l'Òpera, per exemple.
O sigui,
per què no?
Hi ha molta diferència, Anna, això és el que volia preguntar-te. Hi ha molta diferència entre la Barcelona, aquella canalla dels 80, aquesta Barcelona més insípida, potser.
Però és que a veure, no és que sigui insípida, és que és absurda.
Ah, vale.
Saps? Acaba de passar una manifestació de Terians, vull dir, més absurd que això.
Sí.
Vull dir, són aquesta gent que es creu en gossos, gats o ocellots, jo què sé, no? Bueno, no sé, suposo que és gent que no els hi han posat límits, llavors no se'ls saben posar ells mateixos. Per això et dic que jo els seguiria portant als locals que expliquen alguna cosa. Perquè avui en dia hi ha pocs locals que expliquin coses, molt pocs.
Sí,
però a veure, si les pròpies institucions es van encarregar de carregar-se el millor de Barcelona, que era el front marítim del Passeig Colón. Allò ha sigut el més meravellós que ha tingut Barcelona i el front institucional s'ho va carregar.
És una pena. Escolta, era més lliure aquella Barcelona, més salvatge. Què era més?
Era més canalla, tu ho has dit. Era més canalla, era més clandestina. També pensa una cosa, sortíem... El 75 vam sortir de molts anys de dictadura i vam aprendre, teníem que aprendre a viure en democràcia, en vam aprendre, però teníem sobretot davant una paraula i un concepte que no l'havíem tingut mai, de sobte ens l'havien regalat, que es deia llibertat. I aquesta llibertat vam tindre que aprendre a ser lliures. I dintre d'aquest camí, si Barcelona sempre ha sigut una ciutat molt canalla i molt, és una ciutat infidel, és una ciutat que té molt per callar i que calla perquè el català calla. El català calla molt.
Sí, això ho explicaves, no? Del cercle del Liceu, no? Explica'ns-ho, explica'ns-ho.
Per exemple, el cercle del Liceu es va muntar perquè els senyors entressin amb la mà. Les senyores tenien prohibida l'entrada soles, només podien entrar acompanyades d'un senyor. Quan es va cremar el Liceu, van tornar a fer el cercle i el volien tornar a fer igual. Ho sé perquè el meu pare era soci del cercle, I li van dir que sí, que volien seguir amb la mateixa dinàmica, que només poguessin entrar senyores acompanyades de senyors. I ella es va negar rotundament, com altres socis, es van negar, van dir que això ja estava bé, no? Que ja n'hi havia prou. Però, bueno, Barcelona segueix sent una ciutat infidel, És una ciutat molt pornogràfica, Barcelona.
Ah, sí?
Molt. Sí, el català és molt pornogràfic.
Sí, no? És una mica... És canallat, tot ell, no? És una mica...
Sí. Compara-ho amb altres llocs d'Espanya. Clar, sempre t'ho dic comparativament, no? Estem al costat dels Pirineus, estàvem més a la vora de Perpinyà, en recordant de les excursions a Perpinyà, quan la gent anava a veure consumir porno, no? Aquí estava tot prohibit. Però, esclar, és que Barcelona ho tenia molt més a l'abast que León, que Càceres o que Sevilla. Ho teníem aquí al costat, saps?
Escolta'm una cosa, en el llibre Lo que nunca conté, expliques anècdotes, milers d'anècdotes. Sí. Digue'm per tu quina és la millor i quina és la que t'ha fet més vergonya, tant sigui aliena o pròpia.
A veure, la millor, què et refereixes? La que recordo amb més carinyo o...
La més curiosa, la que recordes amb més carinyo, la que tu vulguis, la millor per tu, la millor anècdota, aquella anècdota que diries, jo tengo, senyors, tinc jo l'anècdota perfecta.
Claro, n'hi he passat tantes,
Ja, ja m'imagino.
tantes, tantes. Una que els peus em tocava el clatell és quan la Naomi Campbell em va agafar de la mà i em va fer córrer darrere d'ella, perquè, és clar, jo tinc unes cames de persona de 1,60 m. I allò és una bèstia, o sigui, és una gacela, saps? Però, bueno, mira, una anècdota que recordo amb molt carinyo, que era una persona anònima, que és la que tanca aquest llibre, és una senyora que vaig sortir d'un event de l'Ocaña, l'Ocaña de la plaça Reial, saps? El bar
Sí,
Ocaña.
Ocaña retrato intermitente, sí.
Sí, m'agrada molt anar-hi i em diverteix molt. Pues, tenia la moto, perquè jo no hauria pogut ser cronista sense l'Scoopy. L'Scoopy m'ha salvat de tot, perquè podia fer quatre cròniques en un dia, saps?
Sí, escolti.
Aleshores, un dia sortia de l'Ocaña i havia deixat la moto a la Rambla i vaig veure que una senyora estava a la meva moto, dreta, ajupida al costat, pintant-se els llavis. Vaig acostar la moto i em va dir, ai, perdona, i dic, no es preocupi, no tinc cap pressa. I em va explicar que es pintava els llavis perquè ella vivia al carrer Robadors, diu, ara he quedat amb la meva filla i sempre vol que vagi arreglada. Perquè jo tinc una filla, sap? I tinc un fill que és professor de llengua catalana.
Carai.
Perquè, miri, jo he patit molt a la vida, a mi les coses m'han costat molt. I em diu, ja m'entén, oi? Perquè jo visc aquí, a la Rambla, ja m'entén el que he fet, oi? Dic, no es preocupi que l'entenc. I si no l'entenc, no passa res. I em diu, pues jo em pinto una mica, llavors es va posar els llavis i va fer una cosa que també feia la meva àvia, que és posar-se el pintallavis
El
al
coloret.
peu. Sí, de coloret i així. Bueno, la vaig ajudar a pentinar-se tot. I la vaig acompanyar al cafè de l'òpera perquè l'esperava la seva filla, que feia anys que no la veia.
Carai,
Imagina't. Doncs mira,
carai.
això és una de les coses que m'han passat i que us recordo que encara amb emoció, de veritat, eh? Molta emoció.
I la que
M'han
més
passat moltes coses.
vergonya? I la que més vergonya et dona, tant sigui pel personatge
La
com...
que més vergonya m'ha fet. Una que em va passar a mi. Em va passar a mi que anava a fer una crònica, vaig parar a comprar cebes al carrer Muntaner, perquè jo aprofitava qualsevol moment i posava les cebes al cofre. I al moment que vaig posar el cavallet de la moto, se'm va enganxar amb la faldilla, portava una faldilla fantàstica, se'm va enganxar i se'm va quedar la faldilla a terra.
Ah,
Vaig quedar
genial.
amb calces al mig del carrer.
Genial.
Vaig demanar ajuda, van passar unes noies, van pensar que jo estava xalada, però xalada, i res, no em van ajudar, fins que va venir un noi molt jove i em va ajudar. Però aquell dia vaig passar molta vergonya per mi mateixa. I la crònica que més he rigut del món és una que es diu Los Solomillos,
Los
que és una,
solomillos.
sí, és una crònica molt curiosa que va ser el primer casament gay que va fer el Jordi Hereu a l'Ajuntament de Barcelona. Casaven dos amics i una amiga meva... Aquesta, mira, no te l'explico perquè és molt llarga d'explicar i en el llibre està explicada. Però
Vale,
aquesta és
doncs
molt bona.
aquest deixem que la gent s'ho llegeixi, que per cert,
Sí.
aquest llibre, el Lo que nunca conté, estarà a Amazon perquè t'autopubliques aquest llibre, tu.
Sí, es surt a finals de març. Sí.
Genial, o sigui, d'aquí no res, pim-pam, tenim Lo que
Sí.
nunca te conté. Escolta, quin personatge d'aquesta Barcelona et va sorprendre més?
Sorprendre. Sorprendre. En positiu o en negatiu, les dues maneres, no? M'imagino que vols. A veure, en negatiu et diria que Carles Vilarrubí.
Carles Vilarrubí.
En negatiu.
Per?
Bueno, t'ho explico al llibre, t'ho explico.
Bé, deixa'ns en alguna. Va, la bona, ens la deixes la bona, va.
I la bona, la impressió més bona, a veure, més bona i que no me l'esperés, no? Perquè seria
Clar, és
una mica això, no?
sorprenent.
Ostres. Doncs pues mira, Giselle Bündchen, per exemple.
Sí? I aquesta, si me l'expliques? un poquito.
És encantadora, és una persona encantadora. La vaig poder entrevistar. No, te'n diré una altra, que em diverteix més.
Vinga.
Marisa Berenson, Marisa Berenson.
Hombre, mítica Marisa Berenson.
Bueno, la gent jove igual no sap qui és, no. Però és una icona de moda que és una senyora impressionant. La senyora em va agradar molt, em va agradar molt. Em va agradar tant, jo ja la tenia, com una mica idealitzada. No soc gens mitòmana, però amb la Marisa Berenson, si tingués que dir dos que soc, seria Marisa Berenson i Tina Turner. I amb les dues tinc anècdota. Amb la Marisa Berenson, pues mira, vaig publicar que, a pesar de la seva perfecció, tenia juanetes.
Ah, mira.
Bueno, per publicar alguna cosa, no? Em va fer gràcia publicar això. L'endemà vaig anar a la passarel·la, vaig preguntar per ella, no hi era, i em va dir la seva fillastra, diu, no, és que una periodista ha publicado que tiene juanetes y está comprándose unos zapatos para que no se le vean. Tierra, trágame.
Ostres, clar. Sí.
Però després va resultar una persona encantadora i molt simpàtica. De veritat que sí. Igual que em va passar amb Tina Turner. Tina Turner em va convidar a esmorzar.
Què I dius ara?
És... Sí, sí.
Mira, això Tina Turner és el mite, aquella dona amb aquelles cames precioses.
És el que li vaig preguntar. ¿Cómo puedo tener estas piernas?
Exactament. És el que jo li hagués preguntat.
Bailando, no, diu, bailando un mínimo de 2 hores cada dia. Vaig pensar, mare meva.
Sí.
Però bueno.
Largo me lo fiáis, don Mendo, no? 2 hores no ens dona la vida per ballar 2 hores.
A mi no em dona. A mi no em dona ballar 2 hores. Eva.
A mi som d'aquella generació, tu i jo, de dones pequeñas. Eh? El pot petit
més petit. És més petita que jo, que faig 1,60 m, és més petita que jo. Bueno, jo la veia més petita.
La Tina Turner és més petita que nosaltres?
Ai, no sé, que jo no me'n recordo gaire, però jo diria, perquè fa anys això, però jo recordo, diria que és més petita.
Possiblement, sempre va amb uns talons, i, bueno, anava, però, pobra.
Ah, sempre apareix així.
Sempre apareixia amb uns talons i amb aquelles minifandilles que dius, que eren bragues de collal directament, però que li quedaven estupendes. Sí, sí. Una meravella de dona. Sí. Escolta, tenint aquestes relacions amb tots aquests personatges i fent la crònica de la ciutat, com separaves amistat de professionalitat? Perquè amb aquests personatges...
Ho he tingut sempre claríssim, això. Ho he tingut sempre molt clar. Els meus amics són els meus amics. La meva família és un altre bloc i la feina és la feina. Jo arribava a la festa, feia la feina i mai m'implicava. Si tu t'impliques, ja has perdut. Ja has perdut, no et pots implicar. No et pots implicar. Has de fer la feina, pensar que allò és una feina, pensar també que el primer puesto de cronista social no te'l dones tu, te'l dona una capçalera, te'l dona un diari. I el dia que aquest diari et diu prou, se t'ha acabat. I has de tenir el cap molt ben amoplat, molt ben moplat, i saber on són els amics, saber qui són de veritat i qui no ho són. Jo no he tingut moltes decepcions amb això, eh? De totes maneres, t'haig de dir que jo no crec massa en la decepció, crec més en les falses expectatives. O sigui, sempre sóc jo la culpable, saps? Dono més tranquil·la pensant això.
Sí, eh? Bueno, tens aquest caràcter, tu. Tu hi ets de... ets bona gent.
Sí. Sí. Amargar-te la vida.
No, no val la pena. No. Escolta, quan vas començar a notar que la Barcelona que tu havies viscut començava a transformar-se?
Doncs mira, amb el tema, quan li van posar la corona a l'Artur Mas. I Barcelona va entrar en Barrena, va entrar en Barrena i en coma induït quan la Colau, però abans d'això va ser amb l'Artur Mas. Va ser el tema de l'independentisme, independentment d'idees polítiques, però el tema social va caure en picat. Va fer un picat important, molt important.
Escolta, perquè tu havies...
Importava més això.
Tu havies ajudat o havies participat o havies apoyat d'alguna manera la primera part de la Colau.
Sí. Bueno, no és que és que jo li vaig donar 100 dies de glòria. És que jo confiava en ella. Els 100 dies de glòria de Napoleó. Jo els hi vaig concedir a la Colau perquè jo confiava en ella i pensava... Perquè em vaig donar compte, fent les cròniques polítiques, perquè vaig fer també molta crònica política, l'Ada Colau no... Hi havia un moment que la gent no sabia de quin partit era. Sabia qui era l'Ada Colau, però no sabia el partit. I que això té que ser... Això és carisma. Això és carisma. I jo me la vaig creure, l'Ada Colau. Me la vaig creure molt. Després no va complir ni la meitat del que havia promès, no? Però llavors sí que... aquella gent es va empenyar una mica a instaurar l'Ulleig. I l'Ulleig té sentit quan surt de l'Humacú. Saps? Perquè quan és lleig perquè sí, perquè em dóna la gana a mi, Aleshores, no té cap gràcia, saps? Mira, mentre t'ho explico, me'n recordo d'aquelles tres reies magues. Te'n recordes,
Ai,
reines
sí.
magues?
Ai, sí.
No cal. Crec que no cal, eh? No cal.
Sí. Hi han hagut
Saps?
moltes coses, pessebres horrorosos,
Clar, clar.
transformacions que no calien.
Bueno, però al fi i al cap és una postura molt política. O sigui, perquè tu m'escoltis, m'haig de carregar l'altre. I clar, això és el que a mi no em va, no? Vull dir, no, jo tinc que tenir els meus arguments i poder-los defensar. No per això em tinc que carregar els teus, no? Que és el que va fer aquest govern.
Vale. Tu creus que ara es podria fer el periodisme que fèieu vosaltres abans?
No interessa. Tu creus que interessa? Ja t'ho pregunto jo, tu creus que interessa?
Bueno,
No,
clar, a
no
mi
interessa.
m'interessa perquè jo sóc boomer
Clar, tu i a
també.
mi, clar, tu i a mi ens interessa, però no em veig fent. A part de que crònica social, avui en dia no es podria fer.
Si no, no hi
No
ha gaire vida
existeix.
social.
No, és que no n'hi ha gaire. No n'hi ha.
Sí,
No n'hi ha.
Barcelona està
Jo
com
estic...
morta.
Clar, jo vaig poc a Barcelona, però ho veig. Vull dir... L'altre dia vaig baixar la Rambla. Però jo soc molt ramblera, que per cert, està tota aixecada. Jo no ho
Sí.
sabia, està tota aixecada.
Sí.
Que vaig anar a entrevistar una senyora que té 126 anys. I em vaig quedar com bastant... A veure, és que ja no és allò no és el meu país. Saps? T'agradarà o no, ens agradarà o no, però visc en un altre país. Jo he passat 6 mesos al Marroc fent un llibre fa anys i semblava una mica allò, eh?
Sí.
Bueno,
Bueno,
si
és...
hem de viure així, doncs hi viurem, no?
Escolta, perquè a més, ara, amb tot allò de les xarxes socials, qualsevol que té un mòbil i tres paraules que pugui posar seguides sense gaires faltes d'ortografia ja és cronista, periodista... Què fem amb tot això? Què fem els periodistes? Què fem la gent que estem fins als nassos dels influencers, de...
Mira, hi havia un gran periodista, el Carlos Sentís, te'n recordes el Carlos
Sí.
Sentís?
Sí,
Que em va
sí.
dir, quan ja tenia ell 80 anys o més,
Sí,
em
sí.
va dir, diu, a vostès els matarà l'accés d'informació. Mira si fa anys que em va dir això, fa
Sí,
molts
sí.
anys. I una mica de raó tenia, no? Perquè, a veure, jo a les redes socials, a Instagram, em dic la Los Influeches. Clar, perquè és que estic del tema influencers. Va haver-hi un moment que les convocatòries de premsa eren tres periodistes i 20 influencers d'aquests.
Sí. Sí.
Al fi i al cap, sobre qui influeixen?
Ah, no, no.
Digue'm.
No ho sé sobre qui. Però jo parlant, mira, moltes vegades parlant amb la Imma Sanchis o parlant amb la Sílvia de Béjar, parlant de com
Sí.
les periodistes d'una mica d'edat havíem de tornar a conquerir certs territoris, perquè estem orfes de territoris. Vosaltres, per exemple, amb la Sílvia Tarragona vau intentar una cosa que jo era una apassionada seguidora, que era la de No le mientas a Pinocho, en el Dry
No ha
Martini.
funcionat, no ha funcionat. I a veure, t'ho dic en sèrio, no ha funcionat perquè la gent no es mou. Sempre s'han mogut més les dones que els homes,
Sempre.
però ara no es mouen ni les dones. Ara ni les dones. I la gent té mandra. Des del Covid la gent té mandra. No sé què ha passat aquí.
Ja,
Clar,
bé.
jo he marxat, eh? També és veritat que jo he
Sí.
marxat, però és que vaig molt a Barcelona i, bueno, tot el que puc ho evito, però hi vaig. I m'agafen atacs d'ansietat. Perquè no puc amb el cotxe, no puc amb la
Ai, és
gent, saps?
horrorós, és horrorós, el del cotxe.
Clar, quan vius aïllat, bueno, aïllat, en un poble que som 3 habitants entre setmana i 80 al cap de setmana, pues, et poses molt nerviós. Però jo ho veig, Barcelona no es mou, no es mou, la veritat. A
No.
vegades penso, serà que jo, que el meu mailing s'ha fet gran i ja no surt? No és veritat, perquè jo tampoc veig gent més jove sortint. Saps? La
No.
gent va... No sé. Als més joves els hi va la bachata i aquestes coses que no sé com
Sí,
es
sí,
diuen,
sí, sí,
tot
sí.
això. La reina del
Sí.
flow, aquestes coses. Els que van... Sí, els que van després tenen nens petits i no surten.
Sí.
Els que van després tenen molta feina i tampoc surten. Llavors, què quedem nosaltres?
Sí.
Jo surto, jo quan vaig a Barcelona surto, però no veig a ningú.
Sí, la
Saps?
veritat és que és una mica trist. D'aquella Barcelona, te'n recordes el mite de la Barcelona que es mou i aquells eslògans que ens van fer bullir la sang a tots? Ara dius, on
Ai,
són?
què va?
Ara no estan, s'han perdut.
No estan, no estan.
Ara has parlat de, del Covid i de... La Covid o el Covid?
El Covid. Em nego a que sigui femení, és masculí.
És dolent. Un virus. És un virus i és masculí. Tu vas estar 2 mesos amb un coma induït per un covidazo sí. Tremendo. Sí. Explica'ns, has anat, has tornat de la mort...
Bueno, jo sé que vaig anar i vaig tornar 4 vegades. I ja l'última, la meva mare enfadada em va dir aquí no hi has de fer res, aquí és l'altra banda, l'altra banda de la porta, que en el meu cas va ser giratòria. I vaig tornar, però vaig tenir un paro de l'oxigen, no sabien si... Va ser oxigen cerebral, no sabien si com sortiria, saps?
Déu-n'hi-do, eh?
I, bueno, jo he llegit els partes mèdics i el dia que els vaig llegir, 3 anys després, vaig posar a plorar, perquè em donaven quasi, quasi per desahuciada. No creiem que passarà aquesta nit. I la vaig passar, i aquí estic. Però, clar, jo vaig tornar... Jo em volia quedar allà. És que s'està molt bé l'altra banda.
Vale.
Hi ha molta pau, saps?
Bueno, i a
hi ha
més,
molta pau.
Però és curiós que fos la teva mare la que et digués torna, has de,
sí,
has
més,
de seguir.
La seva autoritat, marxa d'aquí, no? No hi has de fer res, aquí. Bueno, dic, bueno, vale, pues vale, me voy. Va ser quan vaig tornar, després vaig... Ara et dic una cosa, això ho heu de tenir molt present. La mort no, us ha de fer, no ens ha de fer por. És una por molt atàvica, el ser humà, però no ens ha de fer por, perquè al final s'està bé.
Vale.
S'està molt bé.
Veig que ni la mort ni el Covid et trauran el sentit de l'humor a l'analós.
Ah, no. L'únic que no et pots perdre la vida és el sentit de l'humor, per l'amor de Déu. Jo es després que... vaig anar 2 mesos amb cadira de rodes. I amb cadira de rodes anava a dir, aparta! Vull dir, clar, jo el sentit de l'humor no l'he perdut a la meva vida, mai.
Diríem que t'has salvat, el sentit de l'humor.
Sí. A mi m'han salvat el sentit de l'humor, els llibres i el gos.
I les amigues.
Les amigues són fonamentals a la vida. Tu pots viure sense amor, pots viure sense... Jo puc viure sense moltes coses, sense parella, sense el que tu vulguis. No puc viure sense 3 coses. Sense gos, sense amigues i sense formatge.
Ah, el formatge està bé. No li direm a la Bàrbara i a l'Albert que no els has anomenat en aquest... Que estaràs amb
el... No, perquè ells tenen la seva vida. Vull dir, els meus fills tenen la seva vida. Ja han volat, afortunadament volen. Afortunadament. Imagina't fills que no volen, mare meva.
Bueno, ara n'hi ha molts. Escolta, parla'm, ni que sigui molt breument, de Llámame Teresa, un llibre que ja ho he dit ja al començament, a mi m'ha tingut enganxada aquest cap de setmana, divendres i dissabte a la nit. És la història...
Mira, jo vaig conèixer la Teresa quan ella tenia uns 80 anys, jo devia tenir, no sé, era una nena jo.
Vale.
I la vaig conèixer, era veïna de la meva àvia, al Poble Nou. Jo soc del Poble Nou, tota la meva família és del Poble Nou. I del Poble Nou, quan s'escrivia separat, Pueblo Nuevo, Poble Nou. Sí, perquè un descerebrat va juntar-ho i no sé què va passar. Bueno, total, que la vaig conèixer, i jo durant tota la vida vaig sentir parlar de la Teresa, de la Tereseta. I quan jo ja més gran preguntava qui era la Tereseta, no ho volien dir, hi havia com una aura de misteri envoltant la Tereseta. I és que era una prostituta. I això, clar... Això, el que et deia abans, que els catalans callem molt, allò de dir això no ho expliquis, pues, al final vaig aconseguir saber que era una prostituta i que tenia una vida. Vaig investigar la seva vida i per això, aquest llibre és una biografia novel·lada. Novel·lada perquè, és clar, hi tens que posar ficció, perquè hi ha moltes coses que no saps i perquè...
S'han de tapar forats.
És més divertit. És clar. Més divertit posar ficció. I aquesta és la història de Teresa. Teresa va ser prostituta, va ser novícia, va ser... Es va internar en un convent i, no, però això abans de ser prostituta, eh? Primer va fugir, va voler ser monja, després prostituta a Buenos Aires, va tornar a Espanya, es va casar amb un client, un senyor molt conegut de Barcelona que hi falsejat el nom, evidentment, no tinc que falsejar pels seus hereus, i bueno, no sé, és un personatge molt tendre. De fet, aquesta novel·la, Llámame Teresa, és la història de 4 dones.
Sí.
3 d'elles van existir. 3. Les 3 les vaig conèixer. La quarta és una invenció meva.
És l'amiga, no? La Verònica. Meva.
Sí, però la necessitava. La necessitava perquè necessitava un revulsiu a tot això. Necessitava un lligam i crec que aquesta es lligava a tots, saps?
Bueno, és aquí on per això et dic, per això et dic que les dones són importants per l'Anna Alòs, perquè en el llibre les
Molt clar.
protagonistes són, i les bones
Clar,
protagonistes
no.
són les dones.
Jo no sé si els homes sols podrien tirar endavant el món. Les dones soles segur que sí.
Segur.
Les dones soles tiraríem. I no sóc una feminista reconsagrada, eh? Vull dir, en absolut, eh? Ho sóc perquè no es pot, com em va dir la Can Marriera una vegada, l'escriptora, no pots ser dona i no ser feminista. No pots. Però sí que és veritat que podem viure, eh? Sense homes, sense formatge, no. Sense homes, sí.
Escolta, l'Anna Alòs és més sàvia ara o abans?
Encara no ho sóc, però si m'ho posen en plan comparatiu, ara, mil vegades més. Però per una raó molt senzilla, perquè jo sé el que sabia als 20 anys i als 40. I sé el que sé ara. Aleshores, clar, vull dir, tinc una comparativa molt clara.
Vale. I una altra cosa, i aquí aprofito la teva saviesa en llibres. Recomana'm un llibre. Avui parlem de llibres i parlem de dones i dones que escriviu i dones que escrivim. I m'agradaria saber un llibre que dius no ha de mancar en la teva vitrina, en la teva tauleta de nit.
Siddhartha, Hermann Hesse.
Hombre, meravella. Sí, sí, meravella.
És el llibre, és que és el llibre. És el llibre de tauleta de nit.
Escolta'm, i una altra cosa, ja per acabar, perquè li faig a totes les convidades, quin consell li donaries a l'Anna Alòs dels 20 anys, si és que li haguessis de donar un?
La teva vida és teva, només teva, viu-la com vulguis, però no facis mal.
Molt bé. Anna Alòs...
És l'únic consell.
Com sempre, és una meravella. Jo et dic, quan baixis a Barcelona et vull veure, vull, el que sigui, dinar, parlar, xerrar, comprar llibres, el que faci falta.
Quedarem una estona.
Quedarem una estona. Com sempre, ha estat un plaer llegir-te, tenir-te, escoltar-te i moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu mil vegades per tenir-me en compte, la veritat.
Gràcies. Durant segles, la dona ha estat relegada a poc més que ser una lectora, les que sabien de llegir, eh? I us preguntareu, i les escriptores? Doncs, excepte algunes petites excepcions conventuals, per exemple, o algun període en concret històric com els salons de lectura del segle XVII o XVIII, la presència de la dona era només el tema del llibre a tractar. Les grans novel·les decimonòniques del segle XIX, Madame Bovary de Flaubert, La regenta de Clarín, la dona era només això, la protagonista. I escriptores com na Caterina Albert van haver d'escriure sota pseudònims, per exemple, el seu llibre Solitud de Víctor Català. Ella va signar Víctor Català, no Caterina Albert. Haurem d'esperar al segle XX per veure aparèixer escriptores com Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera, Anna Maria Matute, Isabel Clara Simó o Maria Mercè Marçal, sense anar més lluny, entre d'altres, perquè hi ha moltes. Però sobre què escrivim les dones? S'ha parlat molt d'això, intentant crear un nínxol temàtic femení, i jo crec que des de les primeres trobadores, passant per Mary Shelley, Dickinson, Yourcenar, totes i cadascuna, parlen del seu moment amb la seva única mirada diferent, com no pot ser d'una altra manera, perquè hi ha tantes mirades com autores. Personalment, crec que hi ha una literatura bona o dolenta, però en qualsevol cas res té a veure amb els genitals de qui ho escriu, no? És veritat. Desgraciadament, però, als aparadors de les llibreries hi ha poca presència d'autores. Per això, aquí, a Tastalletres, volem ser la vitrina per a totes elles. I avui obrim aquest aparador parlant amb una escriptora, una periodista càntabra, que ha escrit una novel·la plena d'humor i d'amistat i una mica de misteri, on les protagonistes són quatre amigues jubilades d'un barri de qualsevol ciutat de la perifèria, que són les Gamers del Cinquillo. Parlem d'Òrdago, de Rocío Gómez Sustacha, editada per Sumar. Què tal, Rocío?
Muy buenas, muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Escolta'm una cosa, ¿cómo una periodista como tú se mete en un lío como este, escribir un libro?
Bueno, creo que la ficción o los que escribimos ficción lo tenemos un poco dentro desde siempre. Yo era de esas que de pequeña escribía e inventaba historias, pero es verdad que luego al estudiar comunicación y trabajar en periodismo y demás, te pasas a la no ficción casi sin darte cuenta y queda un poco relegado. Y siempre hay algún germen de alguna idea que vas anotando, ¿no? Pero nunca encuentras el momento de darlo forma. Y yo creo que pertenezco como a una generación que nos ha pasado que con la pandemia volvimos a escribir, que en ese punto de rebuscar un poco en nosotros y en lo que nos gustaba, pues recuperé un poco las ganas y el ponerme a escribir historias de ficción.
¿Y por
Así que a
qué?
partir de ahí, pues...
Perdona, ¿per què quatre dones, quatre jubilades, si tu ets una noia jove?
A ver, yo creo que todos nos planteamos un poco cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que, por un lado, parte de esa reflexión de qué va a ser, ya no de mí, ¿no? De nuestra generación o de las personas, de las necesidades que tenemos ahora en un futuro. Y por otro lado, creo que eran unos personajes muy interesantes para hacer una novela coral, en la que todas tuviesen el mismo protagonismo, en la que todas tuviesen una personalidad ya muy definida, porque al final, con el tiempo, todos vamos teniendo más claro lo que queremos y lo que hacemos. Y creo que era una oportunidad ahí para dar un poco de visibilidad a esos perfiles.
Escolta, dona'm, si jo fos una senyora que passa per un taulell i veig Òrdago, dona'm una o dues raons per comprar aquest llibre, per llegir-lo.
Vale. Por un lado, que es un libro que toca el humor y toca la comedia y que un poco la idea es que cuando hayas leído una parte y estés tranquilamente en casa y te venga una escena a la cabeza, te vuelvas a reír, que creo que ese punto del humor es importante, que lo tenemos que tener siempre presente. Y luego creo que es una novela muy ágil en el sentido de que vas a reconocer a alguien en las protagonistas, 100%. O sea, lo que todo el mundo me está diciendo es, Pili es mi tía no sé qué, Rosario es no sé quién, y creo que eso también la hace cercana al final.
¿Por qué gamers del cinquillo? Como llamas tú al li dius tu, velles, no són les gamers del cinquillo. El cinquillo, recordeu que és un joc de cartes i aquestes amigues es reuneixen per jugar a molts jocs de cartes. D'aquí el nom Òrdago, que és lo que se canta en el mus, ¿verdad? El Òrdago se canta en el mus, ¿no? O sigui, ¿por qué aquestes gamers del cinquillo?
Creo que el azar es muy importante a lo largo de la novela. Ellas son jugadoras de cartas, es una forma de unión también, de compartir, de sociedad, de bajar a la cafetería a jugar. Y la parte de gamers al final era ese hilo de pues, ser jugador, pero hay una de ellas que es muy aficionada a la tecnología, ¿no? Dentro de los conocimientos
Sí.
que puede tener. Entonces ella siempre quiere estar dentro del mundo tecnológico y se le ocurren mil ideas de hacer, que obviamente nadie la apoya en esto y sale un poco de ese perfil el mezclar algo tan tradicional como el cinquillo con un término como el de gamers, que al final está mucho más asociado a los videojuegos o a los juegos vía audiovisual.
Escolta, i com vas presentar aquell llibre a una editorial? Com te l'agafen? Perquè just abans de tu hem parlat amb l'Anna Loss, que és periodista i escriptora, i ens parlava una mica que ara s'autopublicarà. Tu com arribes a publicar amb l'editorial Suma, que és de Penguin, és una de les seves col·leccions?
Yo empecé autopublicándome, yo sé que tengo alguna historia autopublicada primero y con esta novela directamente escogí trabajar con un agente editorial. Creo que es muy difícil si no saber qué quieren las editoriales. Al final, en cada momento, pues buscan diferentes manuscritos, diferentes historias o perfiles. Por un lado es lo que tú trabajes y por otro lado es dar con un momento en el que a ellos les encaje una historia como la que puedes tener entre manos. Y no lo sé si es suerte, si es trabajo. Dimos en el momento en el que esta historia les encajaba y aceptaron enseguida el manuscrito. Así que es una experiencia totalmente nueva para mí y estoy descubriendo muchísimo también de cómo funciona este mundo.
Doncs escolta, Rocío Gómez Sustacha, Òrdago, un llibre que us podeu portar per llegir allò al tren. És un llibre fàcil, no és molt feixuc, és un llibre amè, és un llibre on ens presenta quatre dones, la Pili, la Rosario, la Dolor i la Carmen, quatre amigues que s'apleguen per jugar, quatre amigues que els hi passa una cosa que destrota una mica el seu tempo, i és molt agradable. I jo el recomano primer, perquè és d'una noia que comença amb això de posar-se davant de del full en blanc, que té el valor de presentar-nos i que, sobretot, ens fa somriure moltes vegades. Rocío, moltes gràcies, moltes gràcies per estar con nosotros. Perdona, recomienda-nos un llibre que tu t'hagi agradat molt.
Uy, eso me parece siempre dificilísimo, la verdad. Un libro, bueno, pues mira, hablando de personajes que sean de la tercera edad, por decirlo de alguna manera, se me ocurre La gran serpiente de Pierre Lemaitre, que es una mujer jubilada también, que es una espía retirada, y me parece que puede encajar un poco en esto.
Uy, genial. Rocío, moltes gràcies. Estarem pendents del que tornis a treure i ja saps, escolta Fogots, i si no pots escoltar-ho de Cantàbria és perquè no has sintonitzat la xarxa, però segur que des de qualsevol de les plataformes pots escoltar aquest podcast. Gràcies, Rocío.
Moltíssimes gràcies. Un saludo.
Doncs ja ho sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui. És l'únic programa que pots prendre i no té efectes secundaris. No sé si els altres programes es prenen, però és igual. I com deia Emily Dickinson, si vols viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre. Ja ho sabeu, us esperem la setmana que ve. I explica'ls-hi a les teves amigues i amics.